de 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.
20 de desembre del 2015. La Mar García Puig va parir a dos nens, dos bessons. Aquell dia, la vida de la Mar va canviar. Primer, per la maternitat. I segon, perquè aquell dia eren eleccions al Congrés dels Diputats i la Mar es presentava per primer cop com a diputada per Barcelona per En Comú Podem. I tercer, perquè va patir una crisi d'ansietat postpart. Això podria ser un excel·lent inici de qualsevol llibre, i de fet ho és. És l'inici del llibre La història dels vertebrats, però també és completament veritat. També és la història de la Mar García, escriptora que signa aquell llibre. Mar García Puig, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Benvingut a la Fabricació Pròpia, Mar. Tu com recordes aquell 20 de desembre del 2015?
Doncs ho recordo una mica en una nebulosa, eh? De fet, aquest llibre també m'ha servit per recordar-ho, no?
Sí.
Aquest llibre veu de molta documentació d'altres dones i d'altres mares que han passat per temes de salut mental postpart, però també veu de la meva pròpia documentació, com és el meu historial mèdic, que vaig recuperar. I va ser llegint aquest historial mèdic i llegint a d'altres dones que he anat reconstruint aquell dia que s'embarreja una mica en el record, no?
Clar, és que és normal, no? Perquè ara fa 8 anys, no?
Sí, ara fa 8 anys, el 20 de desembre, exacte.
Clar, el part va anar molt bé, Mar, però tu et vas trencar per dins.
Jo em vaig trencar completament. Jo vaig donar llum per la nit, no? I el dia següent em despertar de seguida vaig ser conscient...
Que passava alguna cosa, no?
Que en un principi... Doncs, a mi el que em passava és que estava convençuda que estava a punt de morir, no? Que hi havia alguna cosa que no funcionava amb mi i que estava a punt de morir, i jo només pensava que no podia morir perquè era mare i dos nens que depenien de mi, no? I el que jo pensava que eren símptomes físics, doncs aviat els metges em van fer veure que estava tot dintre de la meva ment.
Clar, perquè Mar, amb el que tu et coneixies a tu mateixa abans del part, tu t'haguessis imaginat que podries viure una situació així pel fet de, no, de tenir els bessons, saps?
Saps què passa? Que a mi em va costar tant ser mare i jo volia molt ser mare i ho vaig perseguir molt. I llavors vaig patir molt per convertir-me en mare perquè tenia problemes de salut i jo només pensava, quan sigui mare ja estarà. I no. Com vaig ser mare és com va començar tot, no?
Déu-n'hi-do, eh?
Que de fet és un dels indicadors, no? Sí. El fet que t'hagi costat quedar-te embarassada. Jo vaig tindre un embaràs de risc, on vaig tindre risc de perdre els nens.
No?
Exacte, vaig tindre risc de perdre els nens. I tot això són indicadors en temes de salut mental, no? I potser el que m'hagués faltat és que algú m'avisés i em digués... Que sàpigues que tens uns quants indicadors, perquè jo pensava, no, i quan els tingui amb mi ja estarà tot, no? Però llavors és quan comença.
És que llavors és quan... Però crida molt l'atenció, Marc, fixa't, perquè o sigui, és aquest trencament emocional interior que contrasta justament amb el que estàs explicant, amb aquesta fortalesa que sents durant tot l'embaràs, tot i ser un embaràs de risc.
Sí, i jo ara em sorprenc, no?
Sí.
Perquè jo vaig tindre un embaràs de risc, amb pèrdues, amb ingressos, i jo ara em sorprenc i perquè em vaig trencar tant després, no? Que em vaig sorprendre aquesta fortalesa, no? Però precisament, segurament, aquesta fortalesa també va provocar que després em trenqués, no? A l'anar aguantant,
Fins aquí.
Quan ja ho tenia fet, no? Quan els meus nens estaven amb mi, estaven bé... Doncs llavors és quan em vaig venir a baix.
Clar, fins a aquest moment del part en què sents aquesta fragilitat dels teus fills, no? Que sents la vida, però també la mort, tu havies sentit mai por a la mort? O sigui, t'hi havies pensat, o hi havies pensat alguna vegada, Mar?
No massa.
No gaire.
De fet, aquesta frase feta de cas, una societat que viu d'esquena a la mort, jo mai l'havia entès tant fins que ja no vaig viure d'esquena a la mort i em vaig donar compte que havia viscut sempre d'esquena a la mort, no? Perquè sí, era alguna cosa que de tant en tant creua, sí. Se't creua, no? Però quan... Jo tenia la sensació de que si moria, al final, doncs em moria jo i ja estava, no? Mm. Però quan tens nens, quan tens algú que depèn tant de tu, doncs, no? Ja no és que és una pena per mi mateixa i... Sí. No, no, és que... És que no m'ho podia permetre.
Totalment. Clar, en el llibre expliques en aquesta, la història dels vertebrats, que després d'aquesta crisi d'ansietat aguda que tu tens a l'hospital, no? Que com bé has narrat ara, Marc, et ve a veure un psiquiatre i ho descrius com un vaig embogir, no? Va ser així? O sigui, tu creus que vas embogir en aquell moment? Com
sí,
com jo... tens aquell pensament, no? De...
Jo crec que vaig embogir perquè... de fet, després, no, consultant el meu propi historial mèdic i altres històries similars a la meva, una de les formes en què s'expressa l'ansietat és amb els deliris d'hipocòndria, no? Mm. Perquè jo tenia uns símptomes claríssims, no, en el meu cos que em deien, no, que estava molt malalta. I tot formava part, doncs, de la sugestió i d'un deliri provocat per aquesta ansietat, no? I jo li utilitzo la paraula embogir i utilitzo la paraula bogeria, que potser pot sorprendre...
Que pot ser com, ostres, que gruixuda, sí. No, Marc? Però és que realment ho senties així, o sigui...
Ho sentia així i després això és literatura, no? I em semblava que bogeria tenia tota aquesta càrrega literària, mm-hmm, històrica, no? Perquè li hem posat molts noms durant la història, jo sobretot parlo d'aquesta bogeria postpart, no? Que en el segle XIX en deien mania làctea, no? Mm-hmm. I avui seria, doncs, ansietat postpart, depressió postpart, no? Tots aquests noms científics van canviant, però l'arrel més humana per mi és la bogeria, no? En totes les seves formes. Mm-hmm. I no ho dic d'una forma... no, amb menys preu, no? Intento recuperar la paraula bogeria amb aquesta càrrega humana que a vegades oblidem, no? Que tenen aquests deliris, aquesta ansietat, aquesta tristesa.
I fixa't, Mar, no sé com ho veus tu, que oblidem i també al mateix temps aquesta bogeria que a vegades amaguem a la societat. No sé si m'explico, eh? Vull dir, i encara més si és femenina i si va vinculada a la maternitat.
Totalment, perquè d'una banda... ens la volem inclús amagar nosaltres mateixes, no? Perquè ens sentim monstres, no? Una mare boja, una mare que no és prou forta, mm-hmm, no? Que es trenca, doncs, per la nostra societat és com un monstre, no? Perquè la mare ha de ser un pilar, la mare, no? Ha de complir amb tots aquests rols que ens han explicat. I d'altra banda tens la por del judici extern, no? Mm-hmm. A que et considerin una mala mare, una mare no preparada. Tens por inclús a que et treguin els teus nens, que et separin dels teus nens, no? Durant la història jo documento i explico històries molt tristes de dones que han estat separades dels seus nadons.
Clar, perquè tu arran de la teva experiència personal, Marc, dius, jo d'aquí haig de fer alguna cosa, no? I d'aquí neix aquesta història dels vertebrats.
Sí, jo de fet primer vaig començar una mica, jo sempre m'he dedicat al món dels llibres, sobretot soc lectora més que escriptora, i em vaig refugiar molt, doncs això, no? En històries d'altres dones per treure'm aquesta... Perquè jo tenia molta culpa, no? La culpa i la maternitat, sí, també van molt unides. I per treure'm aquesta culpabilitat, jo volia sentir-me normal, una mare normal, no? I volia trobar aquestes històries que no trobava en el meu dia a dia, perquè no ens costa parlar d'això. I em vaig refugiar en els llibres. I així vaig descobrir històries antigues, històries actuals, i després vaig pensar, ostres, aquestes històries són molt boniques, i si a mi m'han ajudat, doncs...
S'ha de compartir, no?
Sí, exacte, no? I al final la meva història ha entrat a formar part de totes aquestes històries i vaig voler fer aquesta història d'històries on hi ha moltes veus i on som moltes dones les que expliquem, no? El que hem viscut.
Clar, en el teu cas tu ara ho deies molt bé, no? Per què la maternitat va tan lligada a la culpa? I no sé, Marc, si en el teu cas la culpa es va accentuar per haver de demanar ajuda psicològica, no? Va ser així o...?
Jo vaig tenir la fortuna que, com que em va passar directament a l'hospital, de seguida es va posar en marxa una sèrie de protocols però moltes vegades passa desapercebut i la dona no se sent amb forces de demanar ajuda perquè té por, perquè té por que la jutgin, perquè té por que la considerin una mare no vàlida.
Aquesta dona perfecta, perdona, Marc, no? D'autoexigència total. Que...
Exacte, totalment, que arriba tot, no? I que no es trenca mai, perquè has d'estar molt sencera pels teus fills. I en el meu cas, quasi que no vaig haver de demanar-la l'ajuda perquè me la vaig trobar a l'habitació en aquest sentit vaig ser afortunada perquè de seguida vaig entrar més en el circuit de la sanitat pública, que a vegades no, amb temes de salut mental costa molt entrar, hi ha llistes d'espera molt llargues, i com que va ser un cas molt agut i directament va passar a l'hospital quan estava ingressada, doncs no em va quedar una altra que entrar en el circuit. Probablement no m'hagués atrevit a dir-ho, o m'hagués costat molt dir-ho, o m'hagués sentit molt culpable en dir-ho, no? Però efectivament el tema de ser una mare que està rebent tractament psiquiàtric i psicològic, doncs quan tu has de ser el pilar, doncs sí que implica molta culpa.
Que en el llibre, la història dels vertebrats de la Mar García Puig, que ens presenta avui aquí el Fabricació, està a camí de l'assaig i la vivència personal, no, Marc? De fet, hi ha moments molt íntims i alhora, doncs, tabús com la tricofàgia, que és que jo, o sigui, que vas patir, no?, que potser és com de les coses que...
Sí, que
crida
poden
més l'atenció,
més.
No? Perquè vas patir que és l'hàbit de mossegar i menjar-se els cabells, no? Què és el que et provoca, no?, això, que comencis a, fins i tot, no?, a mossegar-te els teus propis cabells, no, Marc?
Sí, jo mateix em vaig espantar i va ser un episodi que vaig dubtar molt si incloure en el llibre
sí,
o no.
No?
I, de fet, em vaig parlar amb les meves editores, en algun moment el vaig treure una mica per protegir-me, després vaig decidir posar-lo perquè vaig dir que anava amb tot, no?
Anava a favor, no?, potser, del que...
I perquè hi ha moltes persones que s'han trobat allà, no? I la tricofàgia és un fenomen que es dona en casos d'ansietat molt aguda i és, doncs, això que et menges el teu propi cabell, no? I quan has donat a llum, el cabell es cau en una quantitat, no? Llavors, doncs, bueno, aquest cabell que se m'anava caient, doncs, per ansietat, doncs vaig arribar a això, a menjar-me'l, efectivament.
Clar, també deies que anava lligat amb aquests deliris d'hipocòndria que et portaven a pensar que tu estaves malalta o que els teus fills, a qualsevol moment, no?
Sí.
Els dos podien també arribar a malaltir, que per tant, tu, com a mare, no? Mare, no els podies cuidar també, no? Això com afecta també a la teva vida diària, no? Perquè ets...
Afecta a la meva vida diària, i hi ha un altre tema que jo crec que hem de posar molt sobre la taula, que és l'entorn, no? Com afecta també a l'entorn, doncs, a la meva mare, al pare dels meus fills, i perquè les mares no estem preparades, potser per això, no? Però el nostre entorn tampoc. Clar, llavors jo recordo molta incomprensió, que a poc he anat entenent, no?, aquesta incomprensió que a mi em va fer mal en el seu moment, i a poc he anat entenent que si a mi em va sorprendre, doncs al meu voltant també. I modifica la vida de tothom. I per això crec que aquest llibre i els llibres que ara mateix estan posant sobre la taula temes de salut mental no són només per persones que ho haguem viscut o que ho puguem viure, sinó que és per tothom, perquè és una cosa que forma part de la nostra quotidianitat.
I com s'ho va prendre la teva família, la teva parella? Com ho van viure, aquest procés, Marc?
Doncs amb sorpresa per això que et deia, no? Perquè dèiem, tu volies ser mare, era el que volies, i tens... Els meus fills eren prematurs, però van ser prematurs, però estaven bé, i tot havia anat bé, i havia sigut un part que era complicat, i havia anat molt bé, i tot era com si això és perfecte, i són preciosos, i...
Sí.
I llavors era això, no? La sorpresa, la incomprensió... Jo tinc... un record, no?, d'un moment en què la psiquiatra que em va atendre a l'hospital va parlar amb la meva mare i amb la meva parella una mica per dir-los, no us espanteu, vull dir, això forma part també de la maternitat, forma part d'un naixement, no? I de fet, quan després jo amb la investigació que vaig fer i veus les xifres, i efectivament són unes xifres, doncs que és molt més comú del que pensem.
Marc, com creus tu que hauria de reaccionar l'entorn davant de, no?, davant de la teva experiència pròpia, no? Com hauríem de respondre?
Doncs jo crec que amb molta paciència, no? Perquè jo recordo que, per exemple, en el meu cas, que jo estava ingressada a l'hospital perquè acabava de donar llum, i els meus fills estaven també a l'hospital, no? Més a baix.
Clar,
estaven...
Sí.
Perquè estaven a la incubadora, doncs jo recordo que em deien, baixa a veure els nens i se't passarà tot, no? Pot ser així, però pot no ser així, no? I llavors semblava, doncs, no, vinga, va, hem de passar pàgina, això s'ha...
Sí.
I no, i a vegades es necessita temps i es necessita... I també sense culpa, no? Perquè després també hi ha un tema de... I com no ho vaig detectar? I ara no sé com fer-ho? Llavors, bueno, potser hem de naturalitzar aquests processos, però per això necessitem també estar-ne informats, trencar tabús, sí. No? Aquests tabús de la maternitat idealitzada, no? Per mi, jo sóc una mare que em considero una mare feliç, no? Però sé que la maternitat també té els seus moments de dificultat, de por, de dubte. I per tant, això també ho hem de normalitzar.
Uh-huh. Clar, des de que has publicat el llibre, La història dels vertebrats, suposo que t'hauràs trobat, Mar, amb dones que t'hagin vingut a veure per compartir els teus casos, o que t'hagin, no?, que t'han dit, ostres, Mar, gràcies per obrir aquest meló, no?, que se n'ha de parlar més, no?
Sí, la veritat és que m'ha sorprès. Jo tenia una mica de por a la publicació, no?, perquè aquest món en el que vivim, amb les xarxes socials, on de seguida se t'increpa, i vulguis o no, doncs el tema de la bogeria continua sent estigmatitzant. I jo tenia una mica de por, però estic molt sorpresa favorablement. Moltes dones m'han escrit, homes també, que s'han pogut identificar amb algunes parts, que han pogut entendre la seva mare, la seva parella, la seva filla. Dones d'altres generacions, no?, més grans, que em deien, tant de bon, la meva època s'hagués parlat com es parla ara d'aquests temes. Mares que els regalen a les seves filles, filles que els regalen a les seves mares. I la veritat és que jo crec que la gent té ganes de parlar d'aquests temes i fer-ho des de l'empatia.
Clar, fixa't que l'altra pota de tot això era la teva feina, perquè tu, diputada del Congrés, a Mar dels Diputats, i més novell, no?, perquè era la primera vegada,
totalment.
No, Mar? Tu creus que al final també va haver-hi alguna cosa a veure amb tots aquests episodis? Saps que aquest... No sé si això va sumar o quin va ser, no, el paper...
Sí, crec que sí, però crec que en general qualsevol... El món laboral, no?, tal com està entès avui en dia, que, no?, que és un món molt dur, moltes hores, molta dedicació, no?, que pràcticament, doncs, això que es diu, no?, que és com un tòpic, no?, però que vivim per treballar i no treballem per viure. I per tant, crec que totes les dones s'enfronten a això, no?, que hem de... I això també és una... És una cosa per la que em vaig animar a escriure el llibre i a parlar d'això. Hem d'avançar en temes de poder estar més amb les nostres famílies, de poder gaudir més dels nostres fills, de poder descansar, no? A mi la falta de son també em va fer embogir, no? És la manca de son, de fet, és un detonant, no?, en tots els temes de salut mental. Doncs una feina, la maternitat, les dues coses, la maternitat, les cures, les paternitats també, no?
Sí.
Que es dediquen als seus fills responsables, que s'aixequen per les nits quan el nadó plora, també ho pateixen, no? I per tant, crec que també és hora que parlem que els ritmes laborals, sigui en política, sigui en feines més invisibles, que potser inclús, no?, impliquen més hores, pitjor pagades, etc. No? Doncs aquests ritmes estan fets per embogir-nos.
Totalment, no, clar, però jo et preguntava la política perquè no sé si la política concretament, perquè és el cas que tu vas viure, no?, si està preparada per la maternitat.
En absolut, no? De fet, la política és un reflex de com funciona el món i et dones compte, doncs, que si des del lloc on s'han de fer les polítiques perquè el món estigui preparat per les cures, per les famílies, per les maternitats, les paternitats, etc. Si des d'aquell lloc que hem de fer les lleis per això és un lloc que és ha estat tan tancat a tot això, doncs tenim un problema, no? I per això aquest llibre també, en aquest llibre he volgut parlar de la meva experiència en el Congrés i de la meva experiència en la política pública i en l'esfera pública, per veure que hi ha una gran contradicció i que fins que no avancem en aquesta contradicció, doncs continuarem cronificant aquest problema.
Bueno,
no?
Perquè tu t'has trobat en alguna situació en el camí de la política, no?, que potser diguis, ostres, és que això haig de prioritzar la meva maternitat o la meva feina, no? Haig de dir què queda anar primer, no?, aquesta conciliació. T'hi has trobat alguna vegada?
Sí, i de fet crec que en els últims mesos hem tingut força casos de dones abandonant la política, moltes vegades, a més, relacionat amb temes de salut mental i amb temes de família, no? Perquè les dones hem entrat en la política, no? Bé, a paritat, podríem dir, però a quin preu, no? I jo dono una dada que no la tinc ara mateix al cap, però està en el llibre, que és el percentatge de ministres homes amb fills i el percentatge de ministres dones amb fills, no? Llavors, homes amb fills són molt més que dones amb fills, no? Per tant, potser arribem a la paritat en ministres homes i dones, però veiem que les persones que tenen cura de les famílies, dels nens i les nenes, doncs no poden o entrar a política o estar-hi molt temps. Jo he deixat la política, no? O sigui, he estat 8 anys que m'han costat portar, però que no m'empenedeixo, però al final també has de posar una balança i és veritat, hi ha un terme que és molt curiós que es diu tassa de supervivència, que analitza quant temps sobreviu una persona en política, no? Tenint en compte diferents factors, no? Per exemple, si és home o és dona, si té fills o no...
Sí.
I les dades, no? S'ha d'expandir aquest estudi per estudiar bé les dades, perquè efectivament les mares duren menys en política que les persones, que els homes i que les dones que no són mares.
I de qui és la culpa aquí?
Jo crec que és una... Moltes vegades hem de parar-nos i crec que com a societat i també els partits polítics i les persones que estan en primera línia política a vegades ens hem de parar, no? En aquests ritmes bojos. Jo he estat 8 anys i he participat en 4 eleccions estatals, no? Llavors, aquests ritmes no et permeten parar, redefinir... Jo, per exemple, una de les voluntats que tenia era canviar o contribuir a que es canviés el reglament del Congrés dels Diputats, no? Perquè a mi em van passar coses com, per exemple, tindre a la meva filla ingressada a la unitat de cures intensives i haver de desplaçar-me al Congrés perquè se'm va negar el vot telemàtic, no? Llavors, el Congrés et permet aquest vot telemàtic per enfermedad pròpia, però, per malaltia pròpia, però no per malaltia d'un fill, un marit, una mare, una persona molt propera. Això també demostra en quin món vivim, on no donem cap opció. No? Llavors, que una mare amb la seva filla a cures intensives s'hagi de desplaçar de ciutat, doncs demostra que hem de parar i hem de revisar protocols i reglaments, que potser aquests reglaments estan pensats per aquells senyors, no?, que en el segle XIX eren diputats i tenien les seves dones a casa... Llavors, jo crec que hem de parar com a reflexionar una mica cap on volem anar.
Clar, és una mica això, no?, el que s'hauria de canviar, no?, potser, Marc, perquè la maternitat fos més fàcil de gestionar com a societat, no?, aquesta reflexió, aquest aturar-nos i humanitzar, no?, potser, sí. Pel que dius tu, no?, de dir, ostres, una mica de sentit comú.
Sí, és que és això, no?, per exemple, a mi una cosa que com dic, a mi em va embogir i és el tema de la son, no?, quantes hores dormim? I científicament està demostrat, no?, que és un factor que perjudica la nostra salut, que ens dona menys vida, no?, que les dones, que la son està directament relacionada amb el temps que vius, sí. Amb les malalties, amb la salut mental.
Mare, ha estat un plaer conversar amb tu. Moltes gràcies.
Igualment, moltes gràcies a tu i a vosaltres.
Per haver vingut aquí a Fabricació Pròpia, hem conversat amb la Marc García Puig, autora del llibre La història dels vertebrats, de la Magrana, però també editora i exdiputada. Moltes gràcies de debò, Marc. Sobretot, de veritat, llegiu aquest llibre tant pels qui sou pares com els que sou mares i els qui no ho sou, perquè és molt, molt interessant. Marc, que vagi molt bé.
I
gràcies.
Tant. Moltíssimes gràcies.
Ratolinet rinxolat i rumbós, em fa somriure amb el cor. Em vaig prometre no fer-te cançons per no semblar que rincó.
Ràdio Estel.